Avui, senyor Mascolell, que hem sabut com serà el curs escolar 2020-2021, amb aquest 1,5 milió d'alumnes que tornaran a les aules 6 mesos després. Més enllà dels detalls per al nou curs, de la lletra petita, vostè creu, senyor Mascolell, que s'ha gestionat bé aquest tema?
Jo crec que raonablement bé. Estem en un desenvolupament amb incerteses diàries, i això influencia en els plans. Fa 3 mesos realment no podríem anticipar en quina situació ens trobaríem ara. Jo crec que és raonable en aquests moments, doncs sembla desitjable i factible reobrir amb prudència, però bàsicament sense desballestar tot el sistema educatiu, amb classes de la dimensió que ens podem permetre, etc. I el normal és que d'aquí a setembre doncs encara es facin més ajustos i més modificacions, perquè realment amb aquesta bèstia que tenim, et refereixo al coronavirus, en sabem poc, i ara ve l'estiu i no sabem exactament com ens tocarà l'estiu, i en funció de com ens toqui l'estiu ens ha de tocar a la rentrer escolar.
Més enllà del sector de l'educació, es parla de reconstruir el país. I està d'acord amb aquesta manera d'expressar el que hem de fer a partir d'ara, amb aquesta terminologia?
No del tot. No del tot, perquè també diem sempre que això no hem d'utilitzar les analogies militars, i el país no s'ha destruït. El país s'ha parat. Però no és exactament el mateix, perquè, diguem-ne, les fàbriques continuen on eren, els edificis continuen on eren, i la gent que s'ha tancat a casa ara sortirà. Per tant, el país, a grans trets, el tenim intacte. El que passa és que tornar-lo a engegar no serà tan simple, perquè efectivament el país que surti ara tindrà lleugeres diferències que ens poden condicionar molt. Diguem-ne, la demanda que ve el consum, la despesa que ve del turisme, doncs no serà la mateixa. No sabem com serà la inclinació a comprar a botigues o anar a restaurants, encara que ja es comença a veure que reprèn, o espectacles, i sabem que tindrem que reforçar d'immediat el sistema sanitari. Però tot això són temes que es poden gestionar, i es poden gestionar bé, i sempre hi haurà alguna incertesa, però no hauríem de ser molt pessimistes. Jo crec que una represa amb força és possible. Per la banda financera, que si no ho féssim bé podia ser un desastre, ja està clar que no faltarà liquidesa. Poden fallar coses, com que, per exemple, en els ERTOs se'ls estigui pagant amb el retras que se'ls està pagant. Sí. Però els ERTOs és una bona mesura. I per tant, per aquesta banda no seria pessimista. Ara bé, a 2 anys vista tenim perills grans i tenim oportunitats grans. I si vol en parlem, però no
sí,
vull només
són...
parlar jo, vull també que vostè em dirigeixi.
Quins són aquests perills que veu a 2 anys vista?
El perill més gran que jo veig és el fiscal. És a dir, estem en una situació bastant límit i ara tenim permís i possibilitats per endeutar-nos més, i ens haurem d'endeutar més, haurem de fer dèficit durant aquest any i l'any vinent. I potser en compte podrem anar d'un 100% de deute públic sobre el PIB a un 120%. I això ho podrem gestionar i ens ho deixaran gestionar des d'Europa. Però no podrem anar més enllà. No podrem tindre 3, 4, 5 anys de dèficits molt elevats. Per tant, això ho hem de saber. I per tant, hem de saber que els ingressos dels dèficits d'aquests dos anys, el que ens endeutem en aquests dos anys, han de servir per cobrir les despeses extraordinàries causades per la pandèmia. No han de servir per convertir en permanent despesa, perquè llavors ens trobarem amb dèficits permanents. Una part sí, jo crec que la que correspon a despesa sanitària i alguna més serà permanent, i aquesta l'haurem de cobrir a dos anys vista amb increments d'impostos. Però aquesta serà una part relativament petita. Ara tenim molta despesa que és transitòria i l'hem de cobrir amb ingressos que són transitoris. Per tant, aquest és el tema, és el perill més gran, que dintre dos anys ens trobéssim que hem cronificat un dèficit molt elevat. Això ho hem d'evitar de totes.
I mentre no arribem...
I ara hem de parlar de les oportunitats, si vol.
Oportunitats, vinga, va, anem a veure des de l'altre costat.
Les oportunitats també venen d'Europa, que és el pla de recuperació d'Europa. Estem en una situació per atacar aquesta crisi molt millor que la crisi anterior, perquè aquesta vegada Europa, per interès propi també d'Alemanya, que vol tenir un bon mercat, ha adoptat una actitud de facilitadora d'un pla de recuperació, que vol dir fons que seran alguns préstecs, però la majoria no seran préstecs, i que seran fons que estaran marcats per projectes d'inversió. I això és molt bo, perquè el problema del fons de l'economia espanyola i de l'economia catalana és el de la productivitat. No tindrem una economia on puguem tenir l'estat de benestar que volem si no som productius. I per ser productius ens calen bones inversions. I això és el que pot fer possible aquest pla de recuperació. Si ho lliga amb les normes europees per el Green Deal europeu, i mirem el conjunt espanyol i Catalunya, i pensem en la cooperació pública i privada, hi ha moltes possibilitats d'invertir i d'invertir bé pel bé del país amb energies renovables de tota mena, amb automoció elèctrica i amb educació, sobretot amb educació, a tots els nivells, des de primària fins a la postdoctoral. I en el cas de Catalunya també hem de tenir presents que tenim sectors forts i que poden ser molt competitius a Europa si els potenciem, com hi assenyalo dos, que són tot el que té a veure amb la biomedicina i tot el que té a veure amb les indústries digitals. I això, repeteixo, és una gran oportunitat que ens ve d'Europa i que hem de saber aprofitar.
Energies renovables, educació, biomedicina, indústries digitals, totes aquestes serien les oportunitats. Si ens fixem en el curt termini, senyor Mascolell, la sanitat pública ha fet un esforç bestial aquests mesos. Com s'ha de reforçar el sistema sanitari públic a partir d'ara? I en el curt termini, insisteixo, demanen més personal, demanen també més formació, més equipaments, més recursos. Quina creu que ha de ser la prioritat?
No sóc, això s'ha d'afinar i jo no sóc un especialista. És clar per mi que hi haurà d'haver-hi més despesa, que a part d'aquesta despesa serà una despesa a curt termini, que per construir capacitat de la que es pot construir a curt termini, és a dir, reserves de tota mena, que idealment haurien de ser a nivell europeu, però reserves de tota mena per rebrots de la per rebrots de la pandèmia, que hauran de ser compensacions salarials, que hauran de ser contractacions. I una part d'aquest augment tindran que ser infraestructures, tant aparells, investigació, fer d'una vegada els nous hospitals o les reformes dels hospitals que estan pendents des d'un cert temps, i després tot reforçar el tema sociosanitari i també el residencial. Tot això ja és més a mig termini, tot això serà més despesa. Quanta més despesa? Bé, li faig una especulació. Per posar-nos en termes de PIB, proporcional de PIB, com a Alemanya, la despesa a Espanya hauria d'augmentar, la despesa pública en sanitat hauria d'augmentar 1.2 del PIB, que venen a ser uns 12 o 13 mil milions d'euros. I la privada hauria d'augmentar la mateixa quantitat. La privada no podem dir gaire bé, però en conjunt serien, diguem-ne, 25 mil milions, que ve a ser 2.5 del PIB, i tindria que ser meitat i meitat, públic i privat. I aquí és on estem. Això ho podem fer, ho haurem de fer amb un increment de la pressió, fiscal. Però són aquestes quantitats, no és 80.000 milions, no ens ho podem permetre. Però aquests 12-13.000 de públic i apretar i apretar el privat, això ens hauríem de poder permetre amb un increment de la pressió de la pressió fiscal.
Això en un sistema com el català és factible, senyor Mascolell, vostè que el coneix bé?
Amb un sistema com el català, bé, hi ha un tema fiscal, haig de suposar que si hi ha un increment de la pressió fiscal a nivell espanyol, perquè ha de ser a nivell espanyol, si aquest increment de la pressió fiscal quedés clar que és en finalitats sanitàries, doncs la sanitat es reparteix per càpita, no s'hauria de repartir de manera que tinguessin dèficit fiscal amb això. O sigui, el normal és que arribés la quantitat que toca a la sanitat catalana i, per tant, s'hauria de poder fer. No fino quantitats, però sí, s'haurà de gastar més amb salut. Ara, a Catalunya no es podrà gastar més si tot l'Estat no gasta més.
Ha mencionat també les energies renovables lligades al sector de l'automoció. Justament ara que estem assistint al tancament de Nissan i amb tot el que això suposa per milers de famílies, milers de treballadors, estem assistint també a la desintegració del sector de l'automoció català, o hi veu també aquí una oportunitat?
Hi ha oportunitats. Jo diria que, malauradament, s'ha d'intentar fer el que es pugui, sobretot amb els treballadors de Nissan i els que acabin patint acomiadaments i quedar-se sense feina. Per això cal un pla social. Ara, Nissan està perdut. I, per tant, hem de mirar cap endavant. I cap endavant, què vol dir? Que ens queda molta indústria auxiliar automobilística i que ens crea SEAT. Ara, SEAT, és clar, al meu entendre, potser soc una mica extrem, però al meu entendre és o SEAT pren la direcció del cotxe elèctric, o dintre d'aquests anys ens podem trobar en la mateixa situació que Nissan. És a dir, ens convé que SEAT sigui dintre del grup Volkswagen, que sigui tecnologia de punta del grup Volkswagen. Ho pot ser, però ho hem de vigilar. I el mateix amb la indústria auxiliar. El futur de la mobilitat, de l'automòbil, és elèctric, i per tant és una regla de tres. Si som en el cotxe elèctric, tenim futur. Si no som en el cotxe elèctric, no tenim futur.
Al final, tot això, senyor Mascolell, depèn d'uns gestors que acostumen a pertànyer a uns partits polítics. Jo no sé com valora vostè l'actuació dels responsables polítics durant aquesta crisi del coronavirus. Creu que han estat a l'altura els polítics?
Veiem-ho a nivell mundial... Aquest judici l'haurem de fer una mica més endavant. Jo penso que si quan fem l'anàlisi al final veiem que tot el conjunt espanyol ha quedat, diguem-ne, molt per sota dels estàndards mundials, però ja els veurem, perquè el món, la pandèmia està desfermada. Doncs llavors direm que es podia haver fet millor. Però jo amb aquest tema m'aplico la següent regla. Andreu, tu vas dir fa 3 mesos com s'havia de fer? Si és que sí, critica tot el que vulguis. Si és que no ho vas dir, Andreu, doncs sigues comprensiu. Tracta d'ajudar, tracta d'acompanyar, digues en cada moment el que penses que es pot fer millor, que es pot fer millor i pitjor, anem endavant i ja farem anàlisis quan la situació estigui més estabilitzada.
Doncs va, per concloure l'entrevista, senyor Mascolell, què els diria als actuals responsables dels governs català i espanyol? Com a més urgent, la prioritat a partir d'ara, quina ha de ser en clau econòmica?
En clau econòmica és l'oportunitat que hi ha esmentat. És fer les coses bé a nivell de gestió financera, vigilar el tema fiscal, intentar no passar en aquests 2 anys del 120%, del 120% sobre el PIB i sobretot aprofitar l'oportunitat europea per fer plans d'inversió econòmica i no, d'inversió econòmica, d'inversió en productivitat i no oblidar que l'educació a tots els nivells, des de la universitat al postdoctorat i la recerca és el futur del país.
Doncs queda clara aquesta línia.
Sigui quin sigui el país.
Ah, d'acord. Vaja, no hem entrat en el tema nacionalista, però si vol hi entrem, aprofitem encara que ens queden uns minuts.
No. Vull dir que m'adreçava a tots els governs.
Ah, d'acord.
A tots els governs i cada un que miri per el conjunt, però els interessos en aquest sentit són comuns.
Andreu Mascolell, moltíssimes gràcies. I molt bona nit.
Vostè.